Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18:30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Beauty Road. Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana tenim demà, dia 12, el nostre bisbe presideix la missa a les 12 a la catedral amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Pilar. El dia 13, el nostre bisbe beneeix a les 12 del migdia els nous locals de l'empresa de reinserció laboral de Càritas APASOMI, a la fàbrica Famatel de Lliçà de Vall. Els dies 14 i 15 hi ha un congrés a Madrid sobre la figura del Beat Pau VI organitzat per la Fundació Pablo VI, en la qual hi participa també el nostre bisbe. El dia 15 hi ha la missa a les 10 del matí al monestir de Carmelites Descalces de la Torreta, a la Roca del Vallès, on mossèn Salvador Cristau presideix la celebració i mossèn Fidel Catalán també presidirà la missa a les 9 del matí al monestir de Carmelites Descalces de Terrassa. El monsenyor Salvador Cristau presidirà el mateix dia a les 6 de la tarda la inauguració de la restauració del retaule de Sant Pere a la parròquia de Santa Maria de Palautordera. I el dia 18, monsenyor Said Meneses participa a la reunió de la Comissió Episcopal de Pastoral Social a Madrid. No fa gaires dies el nostre bisbe ha enviat una carta als preveres i als diaques en aquest inici de curs, una carta molt entranyable, com fa sempre el nostre bisbe, en el qual planteja un parell de qüestions per aquest any de la misericòrdia que, diguem, està ja cap a les acaballes. I diu així el senyor bisbe: Déu vos guard, m'adreço a vosaltres en l'inici del nou curs, en els darrers mesos de l'any de la misericòrdia que va declarar el Sant Pare Francesc. En motiu d'aquest any jubilar s'han realitzat tot un conjunt d'iniciatives i propostes que s'han anat treballant a les parròquies, comunitats, delegacions, moviments i institucions de la diòcesi. I diu el senyor bisbe: el proper dissabte, dia 22 d'octubre, tindrà lloc la jornada diocesana jubilar al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Serà una ocasió important de trobada de tots els diocesans, amb un espai pensat especialment pels infants, pels joves i per les famílies. Us demano, diu el nostre bisbe, que en feu difusió i que animeu a les vostres comunitats a participar-hi. Hi haurà un espai de catequesi pels infants, hi haurà un espai de joves, també amb uns jocs i unes dinàmiques molt interessants, i un espai general per adults, per famílies. Tot plegat començarem a les 10 del matí al Santuari de la Mare Déu de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, a Sabadell. També hi haurà diferents moments que passarem la Porta Santa, oi? Començaran les activitats, les inscripcions, l'acolliment... Molt bé. I després, a la 1, tot quedarà conclòs amb aquesta participació a la Santa Missa presidida pel senyor bisbe allà al Santuari de la Mare Déu de la Salut.
La carta de navegació.
La Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia, que hem viscut aquest estiu, ha portat al món un doble missatge. Primer, el fracàs de les ideologies totalitàries. I segon, la misericòrdia de Déu. El testimoni del nostre bisbe sobre aquests aspectes és molt interessant perquè, com sabeu, Polònia ha sigut un país que ha sofert doncs els embats del comunisme i del nazisme, que s'han convertit bàsicament en museus de l'horror. Però, malgrat tot, Polònia no ha perdut la fe, sinó que ha sigut precisament un lloc d'encontre i trobada de joves de tot el món. I enmig d'aquest, podem dir, aquesta fosca que el mal ha provocat en les vides dels homes i de la història, resulta que hi ha hagut molts testimonis, precisament dels cristians, que hi han aportat una llum, la llum del Crist ressuscitat, la llum de la misericòrdia de Déu. Escoltem avui el nostre bisbe.
Déu vos guard. La pràctica totalitat dels joves que han participat a la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia ha visitat el camp de concentració d'Auschwitz. Es tracta d'una visita molt recomanable per qualsevol i, sens dubte, una cita obligada per a un papa. Sant Joan Pau II hi va estar l'any 1979, Benet XVI el 2006, i Francesc també ha visitat el camp de concentració més tristament famós i símbol de l'Holocaust. El papa va estar a Auschwitz i Birkenau resant en silenci davant dels barracons, en el mur dels afusellaments i a la cel·la de Sant Maximilià Kolbe, al costat de les làpides commemoratives. El seu discurs consistí en un silenci eloqüent, sense paraules. Joan Pau II i Benet XVI varen pronunciar discursos en els que es traslluïa la seva emoció com a persones i com a papes de l'Església Universal. No podia no venir aquí com a papa. Auschwitz és un testimoni de la guerra, va dir Joan Pau II l'any 1979. La guerra comporta un creixement desproporcionat de l'odi, de la destrucció, de la crueltat. Jo estic aquí com a fill del poble alemany, replicà l'any 2006 Benet XVI. I precisament per això he de dir i puc dir com ell: no podia no venir aquí, havia de venir. Era un deure davant la veritat i el dret de tots els que hi han sofert, un deure davant Déu. El divendres 29 de juliol, Bergoglio travessà la porta del camp i es dirigí cap als antics barracons. Passà una bona estona a l'exterior, assegut i sol, en una profunda i llarga meditació. Va visitar la cel·la de Sant Maximilià Kolbe, el clergue franciscà conventual polonès, que va donar la seva vida a canvi per salvar un altre pres, pare de família. Va ser un altre moment molt emotiu veure el pontífex en aquell petit espai, tot sol i a les fosques, reclinat sobre la làpida commemorativa. En el terrible bloc 11, on eren assassinats els presos, hi ha l'anomenat mur de la mort, el mur dels afusellaments. El papa Francesc va encendre un ciri i va pregar. Més tard deixaria un altre ciri commemoratiu en el monument a les víctimes que hi ha a Birkenau. Al camp de concentració d'Auschwitz, el papa es va trobar amb supervivents de l'Holocaust. Li varen entregar un àlbum amb fotografies d'aquells anys. A Birkenau l'esperaven centenars de persones per una cerimònia senzilla però sentida. Un rabí cantà en hebreu el Salm 129. Senyor, escolteu el meu clam, estigueu atent, escolteu aquest clam que us suplica. I un sacerdot el va resar després en polonès mentre el papa pregava davant les làpides que recorden les víctimes de totes les nacions. Després va saludar membres del grup Justos entre les Nacions, persones que varen salvar jueus de la Shoah. Durant la visita es recordà una vegada i una altra que més d'un milió de persones foren víctimes del genocidi, una vegada i una altra, perquè no caiguem en el risc d'oblidar. Per això la gran majoria de grups de joves que varen arribar a Polònia per la Jornada Mundial de la Joventut varen fer parada obligatòria en aquest camp de concentració. En el llibre d'honor d'Auschwitz, el papa va deixar escrita una frase que ha donat la volta al món com a titular d'aquesta visita. Diu així: Senyor, tingueu pietat del vostre poble. Senyor, perdó per tanta crueltat.
Y como presentación de la Jornada Mundial de las Misiones, que como recordamos es el domingo 23 de octubre, tenemos aquí un artículo muy interesante de Rafael Santos, que es el director de Illuminare, que es una de las publicaciones de las obras misionales pontificias sobre el tema de las misiones. Lo compartirá con nosotros Antonio Urbano, el delegado de las misiones del Obispado de Tarrasa.
Salir, romper con la inercia. El hombre es relación. No puede vivir para sí mismo. Dios le ha hecho capaz de darse y su realidad más profunda solo aflora y se consolida en la medida en que sale hacia el otro. La falsa seguridad que nos proporciona el no movernos de nuestro ámbito para no afrontar dificultades imprevistas ni perturbar nuestra paz solo lleva al estancamiento. Al contrario, salir de uno mismo puede implicar riesgos y hasta fracasos y equivocaciones, pero será siempre mejor que el moho que crea la instalación en nuestras comodidades. Es lo que en términos de Iglesia y frente a la tentación de mirar hacia adentro ha expresado el Papa Francisco. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Evangelii Gaudium, punto 49. Es cierto que los motivos para salir físicamente hacia otro lugar pueden ser muy variados. En unos casos puede tratarse de un viaje gratificante por motivos de placer, laborales o de estudios. En otros, tristemente, de un desplazamiento forzado y cargado de sufrimientos, como el de tantos inmigrantes y refugiados expulsados de sus tierras por el hambre, las guerras, las ideologías totalitarias. Pero hay todavía otro salir, que a diferencia del primero, no se centra en las posibles ventajas para quien lo realiza, sino que es un envencimiento del yo, y que al contrario que el segundo, no viene provocado por imposiciones de otros, sino que es fruto de una radical libertad. Es el salir que nos enseñan los misioneros. El estilo de vida de estos hombres y mujeres es una propuesta a contracorriente para la sociedad actual. En contraste con el individualismo que se pone de espaldas a las necesidades de la humanidad para centrarse en las propias, a veces creadas, la generosidad de los misioneros constituye una auténtica contribución social que ayuda a ver al otro como hermano y no como enemigo y a hacer posible que entre todos tejamos una red de solidaridad y de justicia. Su entrega y disponibilidad para el servicio son el contrapunto del gran pecado de la indiferencia y una muestra evidente y reconocida hasta por las voces más recalcitrantes de lo que es la Iglesia que vive las exigencias del Evangelio. El lema elegido para este domum en su 90 cumpleaños, la jornada fue instituida por Pío XI en 1926, está completamente en sintonía con el magisterio de Francisco, que con tanta vehemencia nos anima a vencer comodidades y a salir. Las palabras de Dios a Abraham, «Sal de tu tierra», Génesis 12:1, son también una invitación a nosotros, cristianos, llamados a abandonar la inercia y a dejar los recintos cerrados para salir al encuentro del necesitado, es decir, a romper el círculo de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Evangelii Gaudium 8. Para ser una iglesia en salida. Porque, dicho ahora con palabra de San Juan Pablo II, aunque parezcan de Francisco, una iglesia cerrada en sí misma, sin apertura misionera, es una iglesia incompleta o una iglesia enferma. Mensaje del Domum de 1981. El misionero es el mejor ejemplo del cristiano que deja de mirarse a sí mismo y vence los propios egoísmos y miedos, porque se fía del Señor que le ha prometido darle otra tierra, la tierra sagrada del otro como hermano, la tierra sagrada del que sufre necesidad y en el que Cristo, pobre, se manifiesta misteriosamente. La salida de los misioneros y misioneras nace de la interiorización y no del impulso, e implica, además de esa confianza absoluta en Dios, un trabajo propio de preparación espiritual y cultural. Y no solo una vez, las que hagan falta, como vemos en tantos misioneros que han tenido que abandonar un territorio después de mucho esfuerzo por inculturarse y ser uno más entre su pueblo, para ir a otra región donde su presencia se hace más necesaria. El misionero sale de su tierra porque el Evangelio sale de su corazón, queriendo llegar a tantos pueblos que no han oído hablar de Jesucristo, sin olvidar que cuando se habla de la labor misionera no hay contraposición entre evangelización y ayuda en los diversos campos de promoción de la persona, porque como expresó el beato Pablo VI, la actividad misionera anuncia el Evangelio y abre el camino al desarrollo humano. Mensaje del Domum de 1970. Año tras año, la Jornada Mundial de las Misiones nos pide que tengamos siempre presentes las necesidades del mundo y la impresionante labor callada de esos misioneros que se dejan la piel al servicio de los demás, en los lugares más olvidados o difíciles. Todo el octubre misionero es un tiempo especial para recordar que la misión es expresión de la universalidad de la Iglesia, que se preocupa también y de manera especial de quienes no conocen el Evangelio en las periferias de cualquier tipo y hasta los confines del orbe. Lo que se nos solicita es que no dejemos de poner nuestro grano de arena y de confiar en aquel que puede hacer fructificar cada mínimo gesto realizado en favor de esta tarea inmensa. El Domum nos anima a colaborar con nuestra oración y nuestra ayuda económica, pero también a que cambiemos las actitudes que nos encierran en las preocupaciones particulares, por las que se ensanchan la mirada y el corazón a los horizontes de toda la humanidad. No vale tirar balones fuera, convirtiendo esto en un deseo etéreo, porque hablamos de un paso bien concreto y posible, salir, como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de la ternura, de la compasión de Dios a toda la familia humana, según dice el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada. Es hacer de la propia vida un don gratuito, un signo de la bondad del Señor. Permitir que a través de nuestras obras de misericordia alcance a los demás esa ternura del amor materno de Dios en el primer movimiento misionero, que podamos abrigar en nuestro interior. Pero es que realmente el mundo, cada persona, tiene ansia de Dios y no logrará saciarla si nosotros, individual y comunitariamente, en la Iglesia, no le ofrecemos la palabra que se lo anuncie. Si esto es así respecto a nuestro entorno inmediato, ¿cómo no iba a serlo cuando se trata de cumplir el mandato misionero del Señor y de hacer efectivo el derecho de todas las personas y culturas de recibir el anuncio de la salvación que transforma la vida? Por eso, es inevitable escuchar el sal de tu tierra como una invitación a plantearse y, en su caso, acoger la vocación misionera. Es necesario que haya nuevas personas abiertas y dispuestas a pasar a la otra orilla, urgidas por todos esos pueblos que aún no han oído hablar de un Dios que es amor, bondad y ternura. Hacen falta más testigos de Jesucristo que salgan de su patria y de la casa de su padre, para recorrer los caminos del mundo y llegar a todas esas periferias que necesitan la luz del Evangelio, y especialmente a los más pobres. También esto forma parte de nuestra responsabilidad misionera. Pedir al Señor que nos envíe vocaciones para la misión ad gentes y nos impulse a todos a dejar atrás la inmovilidad para participar en una renovada salida misionera de la Iglesia.
I aquest programa del dia d'avui volem compartir amb vosaltres alguns pensaments sobre el Domun, que, com sabeu, és el dia 23 d'octubre, amb el lema «Sal de tu tierra», «Surt de la teva terra». Val a dir que el Domun d'aquest any celebra el 90 aniversari. El Domun és una jornada mundial, el que en diem de les missions, conegut a Espanya com el Domun, i és una crida d'atenció sobre la responsabilitat de tots els cristians en l'evangelització, i convida a estimar i recolzar la causa missionera. Els missioners donen a conèixer a tots el missatge de Jesús, especialment en aquells llocs del món on l'Evangeli està en els seus començaments i l'Església encara no està assentada. Són els territoris de missió. Val la pena, doncs, partir d'algun punt de vista interessant i que forma part de la nostra espiritualitat i manera de ser catòlica. I és que l'Església som una família. I de la mateixa manera, doncs, que formem aquesta família de fills de Déu, tots participem de la missió de l'Església. Per dir-ho d'alguna manera, si ens trobéssim a la parròquia, doncs amb un grup de persones que col·laboren a la parròquia, jo puc preguntar, per exemple, a un membre de Càritas: tu ets catequista? Ell possiblement em dirà que no, perquè ell està apuntat en el grup de Càritas. La resposta exacta és que aquest voluntari de Càritas sí que és catequista, perquè forma part d'aquesta família que és la parròquia, que és l'Església. Jo puc preguntar a un catequista: tu ets missioner? Segurament em dirà que no, perquè ell no se'n va de missions. Però aquesta no és la visió de cor del cristià, sinó que el catequista també participa de la missió, doncs, d'anar per tot el món. Potser no hi va físicament, però participa perquè tenim un sol cor, que és el cor de Crist, que és el cor de l'Església. I aleshores, des d'aquest punt de vista, nosaltres sentim els missioners com a germans nostres, membres de la nostra mateixa família, que fan, doncs, en nom de tots, allò que ens correspondria fer a tots. Ells se'n van, deixen casa seva, salen de su tierra, com diu el lema d'aquest any, i se'n van allà. Però ells necessiten i compten amb la nostra pregària i també amb els nostres mitjans que podem compartir amb ells perquè puguin dur a terme la seva missió. Es refereixo a mitjans materials i econòmics, com a totes les cases. La família s'estima, oi? S'acull, s'aprèn, ensenya, però també ha de donar de menjar i ha de pagar les goteres, i bueno, això mateix. Per tant, tots participem d'aquest cor de l'Església missionera. Per tant, aquesta Diada del Domun és realment una cosa que ens afecta a tots en el cor mateix del que som com a família. I ara m'agradaria repassar amb el nostre delegat de missions d'aquí del Bisbat de Terrassa aquesta agenda que aquest any el Domun té prevista. Per exemple, des del dia 3 fins demà, dia 12, hi ha el que se'n diu Domun al Descobert, en Tarragona, ¿verdad que sí?
Sí, exactamente, en Tarragona.
¿Y esto de qué se trata, el Domun al Descubierto?
El Domun al Descubierto fue una proposición que se hizo en el Consejo Nacional de Obras Misionales Pontificias hace unos años, y la idea principal era sacar de las sacristías, entre comillas, para entendernos, de la iglesia, de los colegios religiosos, lo que es el Domun, dar a conocer a la sociedad en general la labor ingente que hacen estos 13.000 misioneros que tenemos en España, repartido por 170 países. Y se pensó que una forma de hacerla era, pues, sacarlo de la Iglesia, darlo a conocer a la sociedad en general. Y para esto, hace 3 años, se hizo el primer Domun al Descubierto en Madrid. Al siguiente año, al año pasado, 2015, se hizo en Sevilla, y este año se ha pensado hacerlo en Tarragona. Y, lógicamente, pues es una semana de una serie de actividades culturales, religiosas, misioneras, de toda índole, en la que se da a conocer por la labor de los misioneros, se acerca al pueblo, a las personas, a estos amigos nuestros, conocidos, familiares, que están por todo el mundo pues predicando la palabra de Dios, llevando el Evangelio y ayudando materialmente a todos cuantos lo necesitan, especialmente pues aquellos que están más lejos de nosotros.
Muy bien. Y el día 15, el próximo día 15, tenemos este pregón del Domun en la Sagrada Familia, aquí en Barcelona, ¿verdad?
Posteriormente a esta semana que he comentado del Domun al Descubierto, el sábado día 15, celebraremos, si Dios quiere, el pregón del Domun que se va a hacer en la Sagrada Familia este año, aquí en Barcelona. Lo va a presidir el arzobispo, Monseñor Juan José, y el pregón lo realizará la periodista señora Pilar Rahola, a la que presentará el Josep Cuní, el periodista, y también estará con nosotros don Anastasio Gil, el director nacional de Obras Misionales Pontificias. Será el próximo sábado, 15 de octubre, a las 7 de la tarde, en la Basílica de la Sagrada Familia.
Muy bien. No olvidemos el día 23, el día del Domun. Y también, como noticia para compartir con nuestros oyentes, el programa que viene tendremos el testimonio personal del padre José Rubio, un misionero comboniano que ha estado muchos años en el Congo y que compartirá con nosotros su experiencia, su vocación, pero sobre todo su ilusión por llevar Jesucristo al mundo. Oración para la jornada del Domun 2016. Sal de tu tierra, en la voz de nuestro delegado de misiones, Antonio Urbano.
Señor, despiértame, llámame, sácame de mi mundo, que no me invente más historias para justificar que no me muevo, que no reacciono. Que abra mi alma a lugares que no sé dónde están, a culturas que no conozco, a seres humanos que me necesitan casi tanto como yo a ellos. Ponme en camino hasta esas personas que me esperan porque sueñan con alguien que pueda hablarles de ti, de un padre bueno, compasivo, de verdad, no como los dioses de los hombres. Señor, dímelo también a mí. Sal de tu tierra. Amén.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel, i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.